Les dues en punt, obrim les portes de l'últim hotel suís d'aquest mes de febrer.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
El Centre d'Esports Sabadell i el Club Deportivo Ebro comparteixen moltes similituds. Els fundadors del Club Aragonès es van inspirar en els quadres i els colors arlequinats per dissenyar la seva samarreta. Casualitats del destí, actualment comparteixen marca i fins i tot model. Però més enllà d'aquesta coincidència, tots dos clubs segueixen trajectòries ben diferents en els últims anys, amb un estil i un camp molt identificatius que algú podria pensar que és més propi de categories inferiors. Els saragossans semblen cada cop més establerts a segona B, quedant-se fins i tot a les portes de disputar play-off la temporada passada. Els sabadellencs, malauradament, fa temps que no donen alegries importants a la seva afició. Aquest antagonisme s'està elevant a la màxima potència en aquest 2019, mentre els de Manolo González encara no han perdut en els 8 partits que es porten disputats, els de Quico Ramírez, ben al contrari, només n'han guanyat un i veuen cada cop més a prop el perill. És hora de reaccionar. Complicats ho són tots els partits, però diumenge no valen les ratxes ni les excuses.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Toni González. Som-hi!
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem un informe sobre aquest 2019 totalment contraposat que porten Sabadell i Ebro. A més, escoltarem les declaracions de tots els protagonistes a la presentació de la final de la Supercopa de Catalunya que ha tingut lloc a la Casa Durant de Sabadell i on s'ha anunciat que dos sabadellencs, Medie Jiménez i Barranco Trejo, seran dos dels quatre col·legiats d'aquesta final. Tindrem futbol sobre el fang amb l'Adrià Arroyo i a la segona part del programa, entrevista amb el jugador d'handbol sabadellenc del Balonmano Granollers i en Terrafeta, vòlei Sergi Giralt i molt més.
I fora de l'hotel?
El Barcelona és el primer finalista de la Copa del Rei amb un joc extremadament efectiu. A la segona part, el conjunt blaugrana va eliminar el Real Madrid gràcies al doblet de Luis Suárez i al gol en pròpia porteria de Rafael Varane. És la sisena final de Copa consecutiva per un Barça que ja espera rival del València Betis, que es disputa avui a les 9 del vespre a Mestalla. Recordem que tots dos equips van empatar a 2 a l'anada. A la Premier League segueix el frec a frec entre el Liverpool i el Manchester City després de la disputa de la 28a jornada. El conjunt red va golejar el Watford a Anfield per 5-0 i segueix comandant la classificació amb 69 punts, un més que l'equip de Pep Guardiola, que va patir més per superar el West Ham amb un solitari gol de penal del Kun Agüero. En waterpolo, segona ensopegada de l'Atlètic Barceloneta a la Champions. El conjunt mariner va caure ahir per 14-8 a la piscina del Brescia italià, que l'ha avançat a la segona posició de la classificació de la fase de grups. Un altre italià, el Proreco, comanda la taula. I en tennis, Rafa Nadal ha caigut eliminat a la segona ronda del torneig ATP 500 d'Acapulco. El manacorí, cap de sèrie número 1, s'ha vist superat en 3 sets per l'australià Nick Kyrgios per 3-6, 7-6 i 7-6. Nadal, fins i tot, ha disposat de 3 pilotes de partit i després de la seva eliminació ha mantingut una batalla dialèctica a la sala de premsa amb el mateix Kyrgios.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Barça, destacant l'efectivitat dels seus en els segons 45 minuts d'ahir.
Segundo tiempo, la verdad es que nosotros hemos tenido bastante un nivel de acierto alto. El primer tiempo no hemos estado bien. Ellos nos han castigado con alguna contra, sobre todo cuando nosotros teníamos la posesión en alguna de nuestras pérdidas. Tenemos que estar contentos porque hemos tenido un gran nivel de efectividad.
I a l'altra part de la balança, la tristesa de Santiago Solari, el seu homòleg a la banqueta blanca.
Tristes. Queríamos jugar esta final. Hemos caído con honor, hemos hecho todo lo posible y no hemos sido contundentes y ellos han sido muy contundentes.
I per últim, Gerard Piqué, com sempre, reivindicatiu en les seves paraules.
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Avui celebra el seu aniversari.
Triple aniversari arlequinat, el de Pep Mulet, ara director esportiu de l'Escola de Futbol de l'OAR Gràcia, el de Jordi López, ara segon de Xavi Calm al Cornellà, i el del migcampista del Sabadell Nord, Pep Pinyol. Felicitats a tots tres.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. So much better, you know it's sounding better, baby. You know you want it, you know you really want it now. So much better, you know.
5 minuts i mig per sobre del punt de les dues del migdia. Encetem l'últim Hotel Suís del mes de febrer, avui dia 28, el mes més curt de l'any. I com gairebé sempre ho fem amb l'actualitat més immediata del Centre d'Esports Sabadell, que s'ha entrenat avui a Sant Oleguer per seguir preparant aquest duel arlequinat, recordeu, de diumenge en horari matinal a les 12 del matí per la rua de Carnaval. I des de mitja hora abans el Sabadell en joc, com sempre, aquest duel arlequinat contra el Club Deportivo Ebro. Per tercer partit consecutiu a l'estadi ens visita un equip, en aquest cas l'aragonès, en clara dinàmica ascendent. Si més no, els dos anteriors, l'Atlètic Balears i el Villarreal B, encapçalaven la taula. L'equip de Manolo González encara no és de playoff, però la seva situació ha fet un gir de 180 graus des del duel de la primera volta a l'Almozara. Aquell dia el Sabadell va guanyar per 1-3 gràcies a les dianes en 3 minuts de Gato i Arturo, un golaç aquest últim, el recordem tots plegats, i això va deixar l'Ebro cué després de 8 jornades, atenció, amb només 4 punts. Ara, una volta després, el conjunt saragossà és 8è amb 36, per tant, números en mà són 32 en 19 jornades, una puntuació que, evidentment, si la doblessim, donaria no en el 100% dels casos, però segurament sí en el 90% dels casos al play-off a 38 jornades. Per tant, un nou test d'alçada per un centre d'esports que només ha guanyat un dels últims 10 partits i que necessita, perquè ja és una autèntica necessitat, encadenar una sèrie de resultats que allunyin aquest fantasma del descens i permetin també viure amb més tranquil·litat el tram final de temporada. En aquest sentit, va i parla Josu Ozcoidi, el lateral esquerre arlequinat, que posa l'exemple de l'Ebro per emmirallar-se.
El míster lo dice, yo creo que todos sabemos que el fútbol es un estado anímico. Entonces, siempre se ven ejemplos de equipos que están abajo y de repente ganan uno o dos partidos y tiran para arriba. Y son los mismos jugadores, nosotros también. Entonces, bueno, tenemos que trabajar más fuerte todavía para poder conseguir esa victoria, que yo creo que nos dará esa confianza para tirar para arriba, porque al final el grupo 3 nunca estás muerto, ni para arriba ni para abajo.
Doncs l'estat anímic que deia Josu Ozcoidi, el rival d'aquest diumenge a l'Ebro, arriba amb aquesta moral pels núvols després de guanyar, atenció, també als seus últims 3 partits a domicili, ni més ni menys que el Municipal de Badalona, el Rico Pérez de l'Hércules i el Collao de l'Alcoyano, i el Centre d'Esports, en canvi, busca fer-se fort mentalment. Tot una qüestió de confiança, com insisteix el lateral basc.
Es difícil no perder la confianza cuando los resultados no se dan. Pero bueno, ahora en casa tenemos una oportunidad muy buena y yo creo, sinceramente, porque el fútbol es así, que si un resultado nos acompaña, un resultado bueno es decir una victoria, pero ya empates tampoco valen. Una victoria en casa yo creo que nos dará la moral para ir al siguiente fuera de casa y es eso, al final estamos esperando y trabajando para que se dé esa victoria, esa primera victoria que yo creo que tenemos que conseguirla el fin de que viene contra el Ebro sí o sí. Y a partir de ahí yo creo que la gente, los jugadores, cogeremos más confianza y tiraremos para arriba.
Doncs esperem que sí, que tirin cap amunt els jugadors del Sabadell, perquè la situació, com diem, comença a ser preocupant després de la derrota per 3-0 a Sadrià contra l'Espanyol B. I pot semblar una mica el dia de la marmota, però realment insistim que no volem que soni així. Torna la nova Creu Alta i a priori doncs ha de tornar també aquesta versió més sòlida en defensa del Centre d'Esport Sabadell a casa, amb l'únic afegit, ho hem dit abans, que ara només val guanyar. Contra el Conquense, el marcador, recordem, d'1-0 es va quedar curt, però després, contra l'Atlètic Balears, es van desaprofitar les ocasions més clares i contra el Villarreal B, l'avantatge en el marcador només va durar 10 minuts després del gol de Néstor Querol. Per tant, dos empats en els últims dos partits a la nova Creu Alta i ara només val guanyar. Ho diu l'altre lateral, Òscar Rubio, parlant precisament d'aquesta nit i el dia del Sabadell a la nova Creu Alta i fora de Sabadell.
Semblen dos versions diferents, no? Fora de casa, la mínima que se'ns fiqui una cosa en contra, pues l'equip se ve a baix. I bueno, a casa jo crec que sempre hem estat lluitant tots els partits fins al final, no? I a més contra els millors equips a priori, però està clar que hem de canviar lo de fora de casa, però ara ja t'ho dic, hem de tornar a buscar la versió a casa perquè ara toca a casa i hem de treure els 3 punts.
Doncs evidentment el Sabadell que ha de treure la versió a casa, però la versió a casa dels 3 punts, i ja us diem que no és el dia de la marmota, però evidentment la setmana que ve contra a la prèvia contra el Teruel segur que li tornem a donar voltes a aquest fet del Sabadell fora de casa. Ara ens centrarem en la versió del Sabadell a casa. Un partit, ho hem dit abans, ho recordem, a partir de les 12 del migdia contra el Club Deportivo Ebro, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I ara reprenem també el fil de l'inici del programa per adonar-nos tots plegats de la perillositat d'aquest Club Deportivo Ebro, que arribarà a la nova Creu Alta en el millor moment de la temporada i invicta en aquest 2019. És un informe amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
Si la classificació del grup tercer de segona B comptés només els partits jugats en aquest 2019, Centre d'Esport Sabadell i Club Deportivo Ebro estarien en extrems completament oposats. De les 8 jornades disputades aquest any, el conjunt aragonès no n'ha perdut cap. El seu balanç és de 4 victòries i 4 empats, amb 8 gols a favor i 4 en contra. En aquesta classificació virtual, l'equip de Manolo González seria segon amb 16 punts, només superat per l'actual líder, un Atlètic Balears, que va a ritme de creuer. El conjunt balearico du 18 punts i tampoc ha perdut en el que portem de 2019, amb 9 gols a favor i només un en contra. Completarien aquest play-off amb 13 punts l'últim rival del Sabadell, l'Espanyol B, i de la setmana que ve, el Teruel. Situació absolutament antagònica, la del Centre d'Esports. L'any nou només ha deixat una única victòria a la nova Creu Alta, l'1-0 contra el Conquense. El balanç és de 4 gols a favor i 14 en contra. Amb només 6 punts, el conjunt de Quico Ramírez estaria a la cua de la classificació, amb un punt menys que l'Alcoyano i el València Mestalla i 2 menys que el Barça B. Sabadell i Ebro, Ebro i Sabadell, la nit i el dia en aquest 2019. Els números estan sobre la taula, però la necessitat de sumar 3 punts vitals va per davant de qualsevol classificació fictícia.
Doncs aquest informe, com diem, amb la veu de la Núria García, parlant, posant sobre la taula els números de Sabadell i Ebro en aquest 2019. Impactant, sobretot, si més no, l'Ebro, com diem, és el segon equip classificat en aquesta classificació virtual que hem fet del 2019, amb 16 punts, 4 victòries i 4 empats, només superat pel líder, l'Atlètic Balears, i el Sabadell, en canvi, es quedaria a la cua de la classificació amb només 6 punts. Per cert, un parell de punts més abans de canviar de tema. Avui s'ha fet oficial l'horari del partit contra el Teruel, el vam avançar ahir a Ràdio Sabadell, simplement per fer aquest recordatori que es disputarà aquest Teruel-Sabadell a Pinilla, a l'estadi de Terol, el diumenge 10 de març, ja ho direm, a les 5 de la tarda, horari clàssic habitual del futbol, partit corresponent a la 28a jornada del grup tercer de segona B, i un altre a punt en clau arlequinada perquè aquest vespre, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc la segona tertúlia futbolística que organitza el Centre d'Esport Sabadell a la sala VIP de la nova Creu Alta. Entre els convidats confirmats a la d'avui, a la taula futbolística, a la tertúlia futbolística d'avui, hi ha Tanco, l'exjugador arlequinat, Toni Cáceres, l'ara coordinador del futbol base del filial del Centre d'Esports Sabadell, i també Ramon Moya, l'exentrenador arlequinat fins l'any, o entre el 2006 i el 2009, com recordava ahir al Twitter del Centre d'Esports Sabadell.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
És un luxe com a ciutat i volem celebrar-ho. Celebrarem el proper dia 6, però volíem també avui celebrar-ho i agrair molt especialment a la Federació i al seu president per haver comptat amb la ciutat de Sabadell per poder organitzar aquesta Supercopa. Ens situa per un dia, tot i que intentem ser-ho cada dia de l'any, no? En la capital del futbol, la capital de l'esport.
Guarda 3. 3 del migdia, aquest qui sentíem era l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracan, referint-se a la Supercopa de Catalunya, que es disputarà el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda i que enfrontarà sobre la gespa de la nova Creu Alta Barça i Girona, com els dos millors equips catalans classificats la temporada passada. Avui s'ha fet a la Casa Duran l'acte de presentació d'aquest partit. Allà hem tingut el Sergi Parc. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I Matías Sarracan, una de les moltíssimes veus que escoltarem i que han estat presents en aquesta presentació, valgui la redundància, de la Supercopa de Catalunya.
I qui també ha estat present, evidentment, és el Bruno Batlle, com a representant del Centre d'Esports Sabadell. El director general de l'equip, doncs, es mostrava agraït a l'Ajuntament i a la Federació, no només perquè la ciutat pugui acollir la Supercopa de Catalunya, sinó també per la nova gespa de l'estadi.
Agrair, doncs, a l'Ajuntament i a la Federació, doncs, la col·laboració que han tingut per tenir l'estadi en les millors condicions possibles pel partit i òbviament per al final de temporada i el futur del club. Així que molt contents de ser seu d'aquest partit.
Doncs les paraules del Bruno Batlle, agraint, doncs, com deies, Sergi, aquesta gespa nova de l'estadi. Recordem que la gespa de la nova Creu Alta ha rebut un tractament especial en els últims dies per tenir-la en condicions de cara a aquest Barça-Girona. De fet, l'altre dia de roda de premsa, l'havíem coberta, totalment coberta, amb aquesta manta tèrmica. I, vaja, la veu del Bruno Batlle. Més protagonistes, un que segur que ha tingut també un paper fonamental en l'elecció de la nova Creu Alta, un sabadellenc, president de la Federació Catalana de Futbol, el Joan Soteras.
El Joan Soteras, que s'ha mostrat, evidentment, molt il·lusionat perquè Sabadell pugui acollir a aquest partit. El president de la Federació Catalana, doncs, ha parlat de la ciutat que és casa seva i que, evidentment, mostrava tota l'alegria perquè la nova Creu Alta pugui acollir aquest partit.
Sabadell és a casa meva, però l'estadi, jo diria que encara és més a casa meva. Doncs perquè jo, doncs, de tota la meva vida he sigut del Sabadell, a mi quan em pregunten: però vostè de qui és? Del Madrid, del Barça? No, jo sóc del Sabadell, no? Jo sóc del Sabadell. I això em sembla que no se li escapa a ningú de qui sóc. A veure, és el meu club, és la meva ciutat, i circumstancialment ha sigut president de la Federació Catalana de Futbol, però sempre Sabadell serà el meu club.
I perquè tot quedi a casa, Pau, els àrbitres també seran d'aquí de la terra, perquè arbitrarà el partit David Media Jiménez, col·legiat de primera divisió, amb els seus assistents Juan Carlos Barranco, Brian Valencia López, i el quart àrbitre, Carlos Calderiña, serà també present en el partit. Per cert, els àrbitres no han pogut assistir a la presentació avui perquè estaven fent les proves físiques a Madrid.
Media Jiménez, que l'hem tingut aquí algun cop a l'Hotel Suís, l'últim cop, sense anar més lluny, parlant del VAR, juntament també amb Barranco Trejo, els dos col·legiats sabadellencs de primera divisió, un àrbitre principal, també fent les funcions de VAR quan és necessari, i Barranco Trejo en aquesta funció d'assistent. Ho hem dit abans, evidentment no tenim el Centre d'Esport Sabadell jugant aquesta Supercopa de Catalunya.
Algun any
no
el tindrem, Pau,
tot arribarà. De moment, Barça i Girona són els dos equips, per tant, trencant una mica la línia també dels últims anys, o la línia tradicional del que venia sent quan es disputava la final de la Copa Catalunya, també sense anar més lluny, entre el Barça i l'Espanyol, tot i que evidentment s'ha fet durant tota la vida moltíssimes fórmules triangulars, quadrangulars, etc. En aquest cas, Barça-Girona, en aquesta final de la Supercopa de Catalunya.
De fet, aquesta és la quarta edició de la Supercopa de Catalunya i fa 6 anys que es va començar fent aquest format. L'únic que també és necessari el requisit de que els dos equips es posin d'acord perquè es pugui disputar el partit.
Punt important i sempre motiu de polèmica, tot i que sí que és cert que en els últims temps, doncs, home, tampoc hem escoltat tanta polèmica en aquest sentit, però recordo d'altres anys que havíem d'anar a la pretemporada, quan era la pretemporada era, vaja, en dates intempestives. Aquest cop sembla que no hi ha hagut tan mala maror.
Clar, l'únic dolent és que el partit queda just entremig de les competicions que tenen els dos equips setmanals, evidentment. I la incògnita serà amb quins efectius sortirà cada equip, si amb quants titulars, sobretot en el cas del Barça, no? A veure quants jugadors dels habituals de l'11 de Valverde disputaran el partit. Del Barça ha parlat Xavier Vilajoana, que és el membre de la junta directiva del club.
La veritat és que nosaltres afrontem la competició com qualsevol altra. El Futbol Club Barcelona no es pot permetre afrontar cap competició pensant que és menor o major. Nosaltres l'afrontem amb totes les garanties i tindrem un rival molt dur davant, que està fent molt bé les coses, però des d'aquest punt de vista som el Barça, és la competició del nostre país, ens encanta jugar-la i competir-la cada any.
Doncs, com deies tu, representants del Barça i el mateix dubte de sempre, Sergi. Evidentment, segurament, si hauríem de posar la mà al foc, no veurem Leo Messi aquí a Sabadell,
si ens
hem de jugar a diners. però un mínim de jugadors amb llicència federativa del primer equip sí que ha de tenir tots dos equips. Per tant, home, hi haurà integrants de la plantilla, de la primera plantilla del Barça i del Girona. Quants? Ho resoldrem el mateix dimecres quan surtin les convocatòries, o el dia abans en aquest sentit. També representants del Girona en aquesta presentació?
El seu director general, Ignasi Mas Bagà, i que ha assegurat que el seu equip es prendrà amb molta il·lusió a aquesta competició, sobretot pel fet de que és el primer cop que l'equip participarà en aquesta Supercopa de Catalunya després del seu gran debut a la primera divisió la temporada passada.
Primer de tot, per nosaltres és un gran premi per la temporada que vam fer la temporada passada. Era el nostre debut a primera divisió, tot era una novetat, i al final el reconeixement, no, a l'esforç del nostre equip, podem disputar aquesta final, que és un gran premi per tots. Ho afrontem amb molta il·lusió, humilitat, però sempre amb ambició.
Doncs representants del Barça i del Girona en aquesta presentació de la final de la Supercopa de Catalunya a la Casa Durant de Sabadell. Sergi, aquí molta gent s'ho estarà preguntant, l'horari del partit, quan poden anar a la nova Creu Alta?
L'horari, 6:45 de la tarda, en la roda de...
Bastant d'hora.
La roda de premsa s'ha dit que també serà per afavorir perquè totes les famílies vinguin amb els nens, etc etc. Però també hi ha un altre motiu, evidentment, que és que després, a les 9 de la nit, hi haurà jornada de Champions. El dimecres 6 no juga cap equip espanyol, però sí que la UEFA obliga, per temes televisius, doncs, que cap partit oficial coincideixi amb les seves eliminatòries de Champions.
Per tant, partit d'hora a la nova Creu Alta i després eliminatòries de Champions, una tarda futbolística. Tema d'entrades, una altra de les grans preguntes que se sol fer la gent en aquests casos. Sí que és cert, doncs, que s'ha apostat també molt pel tema d'invitacions al futbol base, tota la gent del Centre d'Esports Sabadell. Explica'ns tu mateix com funciona.
Bàsicament, en la presentació s'ha dit que s'han repartit invitacions per jugadors federats, àrbitres, entrenadors, els clubs de la ciutat, etc etc. I amb tanta invitació, doncs, ha tingut tant èxit que el mateix president de la federació, el Joan Soteras, ha reconegut que potser s'han passat una mica i que molta gent probablement es quedarà sense poder veure aquest partit.
Després ja veurem, perquè moltes vegades estem anant de sempre, es reparteixen moltes invitacions i després les que s'acaben utilitzant són un tant per cent bastant inferior a les que s'han repartit. En qualsevol cas, entrades venudes també, a quan estan?
Entrades venudes, segons el dossier que ens passaven, estaven les entrades entre 5 i 10 euros i estaven disponibles fins al dia 25.
Doncs bé.
Per tant...
Segurament, doncs, qui no hagi tingut entrada, doncs, atents també a les xarxes socials de la Federació Catalana de Futbol.
Correcte.
Que segur que hi haurà maneres i fórmules de tenir entrades per aquesta final.
O contactes
final
amb algú perquè et doni alguna invitació
segur,
que quedi encara.
Parlant de l'escenari de la nova Creu Alta, no sé si han dit també alguna cosa del tema de l'aforament de l'estadi, si tenen alguna por perquè s'ompli. Jo sóc una mica, ho he de dir, escèptic en aquest sentit, però vaja.
Ells esperen un estadi ple i el Joan Soteras, durant la roda de premsa, ha dit que a l'estadi de la nova Creu Alta, doncs, que té els 12.000 espectadors que hi caben en l'estadi, i que ell espera, evidentment, que s'ompli, però que li feia por agafar un estadi més gran i que el terreny de joc no presentés un ambient de festa, no?
Veurem també si s'omple o no la nova Creu Alta. Evidentment, tot dependrà de les estrelles que hi vagin. Però vaja, sense anar més lluny, recordant el precedent més proper, aquella final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça B, amb molts aficionats arlequinats, tampoc es va omplir la nova Creu Alta. Per tant, 12.000 sembla una xifra prou important com per parlar d'un possible ple a l'estadi. Tant de bo tinguem un estadi que faci molta patxoca el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda. Per acabar, Sergi, ja que teníem el Joan Soteras, president de la federació, expresident del Sabadell, calia fer allò, la pregunteta de rigor de com està l'equip, no?
Efectivament, li hem preguntat per com veu els arlequinats, com veu el proper partit de l'Ebro, i sobretot Soteras demana suport de la gent a l'equip perquè l'equip al final s'acabi salvant aquesta temporada.
Tenim prohibit també que el partit per televisió se superposi sobre el de UEFA. Això està, no ens ho permeten. Després, bueno, a més, doncs, com que creiem que l'horari de 6:45 és un horari, doncs, que està bé, doncs, aquest temps pel fred i, bueno, per tot, i pels nens, perquè hi haurà molt nen, perquè hi ha molt federat, per tant, doncs, hem entengut, doncs, que era un molt bon horari, doncs, per jugar aquí a Sabadell a 6:45 de la tarda.
Parlàvem Escoltàvem a Soteres parlant de l'horari. Ara sí, anem a escoltar-lo parlant del Centre d'Esports Sabadell. No el podem recuperar. Bé, en qualsevol cas, atents a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, a la notícia que penjarà també el Sergi Barca en les pròximes hores, butlletins, tindrem oportunitat al Notícies Vespre a partir de les 7. Per tant, escoltarem també a Joan Soteres. Sergi, moltíssimes gràcies.
A tu, Pau, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
5 minutets i arribarem al punt de 2:15 de la tarda. Avui és dijous 28 de febrer, últim programa del mes, i és moment també de recuperar una de les seccions clàssiques en aquest dia de la setmana, que ens prepara, com sempre, l'Adrián Arroyo, i és el futbol sobre el fang, recordant tots els equips de la història del futbol a la ciutat de Sabadell. Avui és el torn de la Unió Deportiva Sant Oleguer.
Futbol sobre el fang.
La història de la Unió Deportiva Sant Oleguer sorgeix de 1966 i a la vegada de 1978. A la primera data, a mitjans dels 60, un grup d'amics van formar el primer equip de Sant Oleguer. Això sí, jugaven com aficionats contra equips d'altres barris de la ciutat i també d'altres localitats, però sense federar. Per tant, el 66 es considera la data d'origen del club, la llavor, però aquest no es va fundar com a tal fins 12 anys més tard, el 1978. Sempre va jugar al mateix camp, a l'annex, a les pistes d'atletisme, ara anomenades Estadi Josep Molins, i sempre amb la mateixa equipació, amb el pantaló blanc i la samarreta vermella. Com a curiositat, l'escut incloia un gerro, a més d'una pilota, la Creu de Sant Jordi i la senyera catalana. Potser perquè ja portaven un bagatge previ d'un bon grapat d'anys jugant sense estar federats, el cas del Sant Oleguer va ser un arribar i moldre. El 1978 van competir per primer cop a la Lliga i van aconseguir l'ascens des de la categoria aficionats i fins la tercera regional. Des d'aleshores no es van moure d'aquesta tercera regional fins la data de la seva desaparició, l'any 1995. Gairebé dues dècades jugant a la divisió més modesta del futbol de casa nostra. També van competir al torneig Antonio Struc per equips de la ciutat, però va ser una participació, podríem dir, testimonial, ja que tot i reforçar sa consciència per disputar aquest campionat, mai van aconseguir entrar en una fase final. En els seus 17 anys d'història federada com a club, van destacar a la Unió Deportiva Sant Oleguer futbolistes com ara Murillo, Ruiz, Arroyo, Pareja, Castillo, Gordillo, Raya, Amores, Abel, Morales, Pando, Bravo, Jiménez o Peris.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
L'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, seguim aquí en aquest últim Hotel Suís del mes de febrer i ara és moment d'obrir pàgina també poliesportiva amb l'handbol i concretament parlant d'un dels esportistes sabadellencs amb més projecció als seus 20 anys, però que malauradament està vivint una temporada diferent en sensacions i amb notícies un pèl negatives. Ian Tarrafeta, central del Balonmano Granollers, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Posant una mica en situació a la gent, et lesiones amb la sub-20 espanyola, amb la selecció júnior, et diagnostiquen una fractura del cinquè metatarsià, 2-3 mesos de baixa, deies també abans, passant ja pel quiròfan, fora de micros, que havies passat pel quiròfan, com va aquesta recuperació?
Bé, la veritat és que molt content, ja fa un mes de l'operació i la cicatriu ha tancat molt bé, i ara esperant que em donguin el permís per començar a córrer, començar a saltar, i jo calculo que potser entre mes i mig podré estar a pista un altre cop.
Dèiem que està sent una temporada complicada perquè és la segona lesió d'aquesta campanya, a més a la mateixa zona, en el mateix dit del peu, per tant, vaja, no sé si allò sense pressa per tornar, si t'han recomanat alguna precaució especial des de l'equip.
Bé, totalment. El primer cop va ser a l'agost, just la primera setmana de retemporada, no? I vam decidir amb els metges de fer un tractament conservador sense passar per quiròfan, i la veritat és que havia soldat bastant veloç, però bueno, com tu has comentat, amb la selecció sub-20 va ser una acció molt tonta on el peu es va fer una rebrincada i vam veure que la radiografia s'havia obert la fractura del cinquè meta un altre cop, i res, vam decidir passar per quiròfan, que en principi ara et porto una placa i 5 tornillos que la veritat és que em sento molt més segur aquest cop.
A més, suposo, Ian, que a algú jove com tu li fastigueja el fet de que arribin ara també aquestes lesions pel fet d'haver tingut una campanya amb més protagonisme, no? Els partits que has pogut jugar estaves tenint, això, com diem, un paper important dins dels esquemes de l'entrenador i, a més, amb protagonisme, com diem, els teus 20 anys aquesta temporada.
Sí, sobretot també el moment de temporada, no? Ara arribava la competició europea amb l'equip... molt il·lusionant, a més, tenim un equip, vaja, per aconseguir grans coses aquest any, i la veritat és que em sap molt greu no poder estar allà ajudant-los.
El Granollers que està jugant aquesta fase de grups de l'EHF, vaja, el grup, equips tan importants com els de la talla del Kiel, alemany, un dels grans d'Europa en els últims anys, per tant, ho deies tu ara, no? Però doble ràbia, el fet de, suposo, de veure els partits europeus des de la grada, suposo que se li queda l'espina per les pròximes temporades.
Sí, home, el fet que el Kiel, que és potser amb el Barça, no? Els dos clubs amb més història a nivell d'handbol, doncs que vingui el Palau de Granollers és un fet històric que no havia passat mai i haver d'estar a la grada veient-ho, doncs sí que va ser bastant dur, però em il·lusiona que en un futur pugui viure altres partits així i aquest cop a la pista.
En les últimes setmanes també, Ian, segurament no sigui tant en aquest cas el teu cas en quant a la lesió, però sí que hi ha hagut moltes queixes de jugadors de selecció que han patit lesions de llarga durada en les últimes setmanes per com està de comprimit, no, el calendari aquesta temporada amb el Mundial a l'hivern, a Alemanya i a Dinamarca on teníem l'Aleix Gómez, l'Europeu, el torneu a tenir l'hivern que ve. Hi ha hagut moltes queixes, no sé si hi ha un cert malestar per això.
Home, és que els jugadors que són, diguem, internacionals, no? És una barbaritat el nivell de partits que juguen, no? Crec que al Mundial hi va haver seleccions que van jugar 10 partits en 2 setmanes o alguna cosa així. Vull dir, em sembla que és una barbaritat i al final passa factura, no? Hi ha hagut moltes lesions aquest Mundial i les queixes jo crec que s'haurien de transmetre a les federacions organitzatives, a la Federació Internacional, etc., perquè s'ho facin mirar, perquè al cap i a la fi, si volem mantenir aquest esport tan maco que és, hem de canviar les coses.
Ara que parlem de seleccions, aprofitem també per fer allò una mica de llum, no?, en aquesta temporada, perquè recordem que vas estar en aquesta preselecció del seleccionador Jordi Rivera per anar al Mundial d'Alemanya i Dinamarca. Com va anar aquesta experiència?
Bé, la veritat és que no m'ho esperava, no? Estar a la llista amb el nom de, al costat de noms de la talla de Sterbik, d'Entre Ríos, no? Jugadors que jo mirava per la tele quan tenia 10 anys. Doncs la veritat és que és una barbaritat i superil·lusionant, no? Això em fa mirar una mica també al futur, que si tinc sort amb les lesions i segueixo treballant d'aquesta manera, doncs potser en un futur m'arribarà l'oportunitat de poder estar a la pista amb ells.
Ho deies tu ara. Suposo que l'objectiu de tot de jugador d'handbol i quan Liam Tarrafet està allò tan a prop, ho ha viscut de tan a prop aquest hivern, suposo que el somni el deus veure molt, molt a prop.
Sí, evidentment. A més, el seleccionador Jordi Rivera sempre té molt contacte amb els joves, sempre ens acompanya al sub-20, als juniors, està amb nosaltres amb els juvenils també, i ell té molta confiança en nosaltres. I aquesta confiança que ens transmet, doncs, ens fa estar nosaltres tranquils en el sentit de que si treballem segur que tenim les nostres oportunitats.
Et faig l'última, Ian, també perquè, vaja, mirant una mica també al Malik, mirant-nos al Malik, mirant aquí a casa, perquè tu ets un jugador que ja fa uns anys que estàs a Granollers, però sorgit d'aquesta pedrera que tenim aquí magnífica, com és la de l'Oar Gràcia, i t'he de preguntar, no sé si seguint la temporada que estan fent els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell des de la distància, aprofitant que està sent tan especial aquesta temporada, que estan anant també la cosa a Primera Nacional.
Sí, i tant. Tinc molts amics de l'equip. La majoria d'ells vaig jugar amb ells en l'etapa que vaig estar a l'Alaví infantil, i és molt maco, no?, veure que els estan sortint les coses bé. Ara que estic desgraciadament lesionat, aprofito cada dissabte que jugo a casa per anar-los a veure, i de veritat que seguint la temporada amb molta il·lusió, i segur que aquest projecte ens portarà coses molt bones.
Doncs Ian Tarrafet, aviam si et podem saludar també un dia d'aquests al pavelló del carrer Boccaccio, però que sigui ben curteta, eh? O sigui, que ens puguem veure allò un o dos dies, que estiguis recuperat el més aviat possible, i també doncs, que et puguem veure també a la selecció ja com un fixe d'aquí no gaire. Moltíssimes gràcies per haver compartit uns minuts amb nosaltres a l'Hotel Suís.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, l'entrevista amb Liam Tarrafet, a qui li desitgem, com dèiem ara, una rapidíssima recuperació, que l'haguem de veure poquets dies al pavelló de l'Oar Gràcia per un bon motiu, i és que tingui partits de competició oficial amb el balonmano Granollers. Ara el que hem de fer és obrir el bloc dedicat al vòlei, perquè el sènior femení del Club Natació Sabadell es juga aquest cap de setmana bona part de les seves opcions de classificar-se per disputar les fases d'ascens a Superliga 2. En menys de 24 hores, les jugadores d'André Colin tindran doble compromís a les naus, i el segon pot marcar el futur del club en aquesta fase regular. La classificació ara mateix està en un puny, i només els dos primers fan aquestes fases. El Barça sub-19 és líder amb 45 punts, 3 més que el Vall d'Hebron, que té un partit menys, 5 més que l'Olímpico Canari i el Sant Cugat, i 6 més que el Natació Sabadell, que és 5è, també amb un partit menys. Com veieu, final d'infart amb només 5 jornades al davant. Dissabte, a 6:45, les nedadores tindran un duel més assequible contra el Sant Boi, mentre que el de diumenge a les 12 serà una autèntica final. Com dèiem, l'Olímpico de les Palmes té un punt i un partit més que les sabadellenques, tot i que no tindran ni 24 hores per descansar, mateixa situació. Això sí, que les Canàries, que jugaran el dia abans a Sant Cugat, Colin no vol lamentacions.
Es la situación que se ha dado, y al final si buscamos cualquier tipo de pega, pues yo creo que nos jugará en contra. Lo asimilamos de la mejor manera posible, pienso que el equipo llega preparado para los dos confrontos, y bueno, el hecho de jugar en casa y demás, pienso que será algo más que motivador para poder sacar adelante los dos partidos con resultados positivos.
Doncs com diem, aquests dos partits del femení, del sènior femení del Club Natació Sabadell, que busca les fases d'ascens a Superliga 2, i d'altra banda, el masculí està acabant la Lliga també a Primera Nacional amb força embranzida. Després de superar l'Olot per 0-3, el Natació Sabadell és cinquè i ara de rebre el Barberà, l'equip que està just per sota a la classificació. Les fases d'ascens, que com diem marca el segon classificat, en aquest cas el Sant Martí, queden a 6 punts, però com reconeix el mateix Colin, que també, recordem, és el director tècnic d'aquesta secció del club, no descarten una carambola en aquest tram final de temporada.
Estamos rezando para que pinche un partido y luego en el duelo directo podamos salir con el resultado positivo y tener opciones de estar arriba. No vamos a descartar nada hasta que termine la segunda fase. Por lo tanto, la ilusión sigue intacta. Los chicos están trabajando muy bien y bueno, vamos a intentar terminar lo más arriba posible. Y el hecho de que sigamos teniendo opciones, pues es algo del cual nos motiva para poder seguir trabajando al máximo.
Aquest derbi entre el Natació Sabadell i el Barberà arrenca dissabte a 4:45 de la tarda, just abans del primer dels dos compromisos del femení. Per tant, s'espera un cap de setmana d'alt voltatge a les naus. Un André Colin, que també ha aprofitat, com és habitual en aquestes ocasions, quan hi ha tres compromisos del sènior masculí i del femení, per fer una crida a l'afició i que omplin les naus aquest cap de setmana.
Penso sempre que la grada és un jugador més en pista y no va a ser diferente este fin de semana. Esperamos contar con toda la gente que nos sigue, sobre todo los chicos y chicas de la cantera que siempre están ahí apoyándonos. Y bueno, nosotros afrontaremos con la máxima ilusión. Sabemos la importancia que tiene cada fin de semana y si tenemos opción de estar arriba, pues tenemos que luchar con todas nuestras armas.
Doncs posem una mica d'ordre. Recapitulem. Dissabte a 4:45 de la tarda, Club Natació Sabadell masculí contra el Barberà, aquest derbi de la Primera Nacional masculina. Dissabte, just després, a 6:45 de la tarda, el primer dels dos partits del femení del club contra el Sant Boi, i diumenge a 12:00 del migdia, segurament el gran partit del cap de setmana, aquest duel de la zona alta de la Primera Nacional femenina entre el Natació Sabadell i l'Olímpico de Les Palmes.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell, y os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
Dos minuts i mig i arribarem al punt de 3:45 de la tarda. Seguim aquí en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous, dia 28 de febrer. I ara ens hem de posar al volant amb el sabadellenc Sergi Giralt com a copilot, perquè demà comença la seva aventura, el tercer Rally Catalunya històric, Rally de les Caves, que es va disputar amb aquesta denominació de 1970 a 1983 i que va acabar esdevenint amb aquest nom de Rally de les Caves en l'actual Rally RAC. Un Sergi Giralt que torna a la competició després de la seva participació en un dels clàssics del motor, com és el Rally de Monte Carlo de cotxes històrics, on va ser 11è copilotant el Porsche 911. Aquest cop Giralt torna a guiar Joan Pedro García, el mateix pilot amb qui es va endur la Copa Catalana de Regularitat la temporada passada, i a més participarà a la categoria I, és a dir, amb cotxes fins l'any 1984, a més, amb un model que li és bastant familiar.
M'he il·lusionat, amb moltes ganes. Torno a l'Alto Bianchi, el cotxe que ens va fer campions l'any passat a la Copa Catalana, i de fet tenim moltes ganes de posar-nos-hi, no? Vull dir, un ratll, vist l'itinerari, és un ratll bastant dur, amb bastants trams, tota la zona del Penedès, i bueno, acabarem amb unes tanalles, que per mi és un dels millors tramos que hi ha a nivell mundial, i content, amb ganes, estem ben preparats i amb ganes de fer-ho bé, la veritat.
Aquest ral·li de resistència arrencarà demà al migdia des d'un escenari icònic com és la Catedral de Barcelona i constarà d'un recorregut de més de 600 quilòmetres amb un total de 14 trams de regularitat dividits en dues jornades, 6 demà divendres i 8 dissabte. Giralt reconeix que hi haurà cotxes més potents però no descarta la idea d'assolir un bon resultat.
L'últim ral·li que vam fer de regularitat esport, aquest ral·li que fem aquest cap de setmana també és amb velocitats una miqueta més altes, ho vam fer molt bé, no? A Reus, vam quedar segons, per davant de màquines molt més potentes, no? Aquest cotxe és molt petitonet, té 75 cavallets, vull dir, però has d'apretar molt i has de correr molt per poder arribar a les mitges, bueno, però a mi aquests reptes també m'agraden i bueno, tenim ganes de fer-ho bé i intentar estar al podi, això està demà.
Doncs el podi es posa entre cella i cella el Sergi Giralt, que ha participat a les dues anteriors edicions d'aquest Rally Catalunya Històric, Rally de les Caves, i que aquest any també espera la presència de 8 equips francesos que enduriran les opcions de tots els participants, però el copilot sabadellenc ho ha valorat així.
El gat sempre els agrada i sempre els persegueix perquè vinguin. És un rally mica diferent de tots. Vull dir, tampoc hi ha molta participació, però aviam com cada any ho canvien i aquest any... vist sobre el paper, sembla que sigui una edició que pot ser molt bonica, no?
Doncs esperem que sigui una edició molt maca. En total, 44 equips inscrits, entre els quals aquest autobianqui del sabadellenc Sergi Giralt, fent de copilot de Joan Pedro García. La sortida demà a 1:45 del migdia des de la catedral de Barcelona. Passa pràcticament un minut del punt de 3:45 de la tarda. Fem l'última aturada en el camí i rematem tot plegat aquí a l'Hotel Suís amb bàsquet en cadira de rodes, futbol sala i rugbi.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
La cosa és de molt crua, però tornes al Sitges Paradís. Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, tu podem repetir.
La cosa és molt rosa, ma restituïxes el Sitges Paraíso. Domenica 3 març.
Tornes al Sitges Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Domenica 3 març alle 9 di sera. Ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Estoy pensando en ti, en ti, en ti. I got a Coca-Cola, but I don't want no chaser. Drinks on me, you know how that works. Everybody wanna see what I'm about to do first. Watch me and then not disturb.
Menys de 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Seguim aquí a l'Hotel Suís en directe. I com us dèiem abans de la publicitat, ara és moment d'obrir el bloc dedicat al bàsquet en cadira de rodes, perquè el Global Bàsquet té a les seves mans la seva permanència a primera divisió. Dissabte, els sabadellencs reben al Pavelló del Nord el penúltim classificat amb dues victòries, el Vistazul Sevillà. Un partit que arriba en bon moment pel Global després de dos triomfs consecutius contra el Cué, la Penya i el Bahia de Càdiz, l'altre equip de la Lliga que té aquest balanç de dues victòries i set derrotes. Un triomf, com diem, que va arribar aquest últim a Cádiz in extremis amb un tir lliure guanyador d'Òscar Onrubia després de remuntar gairebé 20 punts de desavantatge, i el tècnic Òscar Trigo reconeix que el partit arriba en un molt bon moment.
Molt bo tècnicament, molt bo tàcticament, molt bo emocionalment, amb consciència i sabent l'importància d'aquest partit, perquè quasi la victòria ens porta matemàticament a la salvació, el qual és importantíssim, no?
Ho deia l'Òscar Trigo ara, amb un triomf el Global es posaria amb un balanç del 50%, és a dir, 5 victòries i 5 derrotes, i obriria una escletxa de 3 partits amb el Vistazul. Per tant, el conjunt sabadellenc té la permanència a la mà després d'aquest tram positiu de la temporada, però Trigo ha posat tothom en alerta i espera un Vistazul molt agressiu que tindrà al davant una de les últimes bales també per salvar la categoria.
Portem unes setmanes treballant en aquest sentit, no? Sabíem que teníem 3 partits importantíssims, que començava la marató de partits importants, començava amb la Penya, amb Bahia de Càdiz i acabàvem amb Sevilla, i lògicament ho tenim ho tenim clar, també tenim clar que ells vindran amb tot, no? Vindran amb tot perquè és quasi l'última oportunitat que tenen de, pues de sortir d'aquest petit pou, no? Llavors, serà un partit molt interessant i segur que qui tingui els nervis més semblants serà qui es porti el partit, lògicament.
Un Òscar Trigo que també ha demanat no refiar-se del joc que presumiblement serà lent dels sevillans i ha apostat per fer una pressió a tota la pista. A la primera volta van guanyar còmodament a terres andaluses, però el tècnic del Global espera precisament una altra vista azul aquí.
És un partit trampa, perquè nosaltres quan vam estar ja seríem guanyar de 30, però l'equip ha canviat respecte a la visita que vam fer a Sevilla, perquè ha fitxat a dos jugadors internacionals marroquins. Imagino que lògicament la directiva està fent l'esforç per poder mantenir la categoria i han reforçat l'equip. I, bueno, sobretot tenen quatre jugadors que marquen el ritme del partit, no? Són aquests dos internacionals marroquins, un internacional sots 22 i un jugador veterano que sap molt bé exactament què ha de fer.
Doncs els perills del vista azul que anomenava, com escoltàvem ara, Òscar Trigo, el tècnic del Global. Recordem, horari, a partir de 6:45 de la tarda, arrencarà dissabte al Pavelló del Nord aquest Global Bàsquet vista azul.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Recte final de l'Hotel Suís, ara és moment de parlar de futbol sala i més concretament del futbol sala Sabadell femení, que afronta una nova jornada decisiva de segona divisió aquest diumenge a 1:15 del migdia a la pista de l'Hispànic de Torrent. Les arlequinades necessiten sumar urgentment per sortir de la zona de perill, de la zona de descens. Ara mateix són antepenúltimes a 2 punts de la salvació. Ampliem aquesta informació amb la veu de la nostra companya Helena Molist.
Una sola victòria en tota la temporada. 14 partits seguits sense obtenir el triomf, dels quals només 4 han acabat en empat i una volta sencera sense conèixer què és guanyar. Aquests són els números que presenta el Sabadell femení arribats a la 20a jornada de competició. La bona notícia per les de Marc Muñoz és que encara queden 33 punts en joc per arreglar-los. El rival de diumenge a l'Hispànic de Torrent és precisament l'únic conjunt al qual les arlequinades han estat capaç de sobreposar-se. Muñoz, el tècnic de l'equip, espera que en aquesta ocasió les seves també puguin plantar cara.
L'Hispànic és un equip molt, molt fort, allà a València també està més fort encara, però sabem de les nostres possibilitats, sabem que amb l'equip que tenim podem plantar cara a qualsevol equip de la categoria i esperem anar a València i treure un resultat positiu.
Les valencianes són 8enes a la taula, però estan molt lluny de les places d'ascens, pel que pràcticament no tenen res en joc. A més, Muñoz recuperarà unitats per encarar el maig a Torrent.
Bé, torna la mare, que tenia una fractura a un dit de la mà, i bé, la Mar, que per motius laborals no va poder venir a jugar a l'últim partit.
Per aconseguir la salvació, a Can Balsac ja comencen a fer càlculs. El tècnic creu que les dues pròximes jornades seran clau.
Ara ens ve aquest partit contra Torrent, llavors ve l'Alagón, que està penúltim a la classificació, i seria clau treure un resultat positiu per sortir del descens d'aquestes pròximes dues jornades.
L'enfrontament amb l'Hispànic de Torrent és aquest diumenge a 1:15 del migdia.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I els últims 6 minutets de l'Hotel Suís d'avui, dijous 28 de febrer del 2019, els dedicarem a parlar de rugbi i més concretament del Sabadell Rugby Club, començant pel duel que té aquest dissabte a les 4 a la Roureda el sènior femení de l'entitat. L'equip, que recordem està associat aquesta temporada amb el Vegas, passa per un moment delicat. En el darrer partit que s'havia de disputar al camp del Químic no van tenir suficients efectius i el partit es va resoldre allò que se'n diu els despatxos per un 20-21, en aquest cas a 0, en contra. Una situació difícil, com reconeix la jugadora de les Valquíries, Paula Domingo, tot i que ja treballen també en la captació de cara a la pròxima temporada.
Doncs està sent una mica complicada, la veritat, perquè som poques noies i està costant, i entre lesions o altres compromisos que tenim, doncs ens està costant sent suficients per als entrenos i els partits també. Això es reflecteix després a l'hora de jugar. Si no han sigut moltes per entrenar juntes, doncs també es nota al camp.
Doncs ho deia la Paula Domingo, estan tenint problemes d'efectius, les Valquíries. Ara la situació sembla que ha millorat una mica, que podran jugar el partit d'aquest dissabte contra el Cor Sant Gran, que és una unió de jugadores del Cornellà, el Granollers i el Santa Coloma, l'últim equip associat amb el Sabadell Rugby Club. Per tant, partit especial, perquè la majoria de jugadores de tots dos equips havien compartit vestidor les darreres temporades, i així ho afirma la Paula Domingo.
L'últim cap de setmana que havíem de jugar no vam poder jugar perquè no eren proltes i bueno, doncs tenim moltes ganes de tornar a jugar al camp i a més contra Cor Sant Gran hi ha més d'una que les coneixem i ara l'últim partit sí que ens van guanyar però ja els hem guanyat abans, o sigui que tenim moltes ganes, a més pot ser molt intens aquest partit i molt xulo.
Les Valquíries, que segueixen buscant la primera victòria d'aquesta segona fase a segona catalana, i el duel contra el Cor Sant Gran començarà dissabte a les 4 de la tarda, horari habitual clàssic al municipal de la Roureda. Pel que fa al masculí, setmana de descans, després de dues grans victòries. La primera la vam explicar aquí, vam tenir els seus protagonistes aquí a l'Hotel Suís, en el derbi contra Carboners de Terrassa. La segona, el cap de setmana passat a Badalona, per 15-24, que permet als de Fran González somiar amb les fases d'ascens a Divisió d'Honor. Un podria pensar que l'aturada arriba en mal moment veient aquesta dinàmica, però com reconeix el jugador del Sabadell Rugby Club, Bernat Sust, ja va bé respirar de tant en tant.
Sempre està bé descansar una mica. El penso que acumular molts partits acaba convertint-se en lesions o en què no pots jugar al teu màxim nivell. Està bé una setmana de descans, sí que potser ens atura una mica el moment aquest que estàvem agafant, però bueno, és mantenir aquest moment a nivell d'entrenos i recuperar una mica els jugadors i molèsties que anàvem acumulant.
Ara mateix el Sabadell Rugby Club és sisè a la classificació de primera catalana, té el descens a 5 punts i, en canvi, aquesta quarta plaça que ocupa el Badalona i que és la darrera que dona accés a les fases d'ascens està a només 3 punts. Tot i aquest nou escenari que s'ha plantejat en les dues últimes setmanes, amb aquestes dues victòries que us explicàvem, Sust insisteix que toquen de peus a terra.
Raül va començar a mirar, però al principi de temporada dèiem, sí, arribarem a dalt, després vam començar, les coses no van sortir com tocava i estàvem mirant la part baixa. Ara les coses han començat a remuntar i una mica de rebull si ja comencem a mirar la part alta, però amb calma, que queden encara 4 partits, si no m'equivoco, i s'han de guanyar per poder arribar allà i no serà fàcil. Però sí, una mica de reull si que comencem a pensar-hi.
Doncs ho confessava el Bernat Sust, que al final una mica de reull sí que comencen a mirar aquesta possibilitat d'entrar a les fases d'ascens a Divisió d'Honor. Un any més seria una gran fita pel masculí, pel sènior masculí del Sabadell Rugby Club, que no tornarà a jugar fins al dia 9 de març. Serà a la Roureda contra el Mataró, el rival que està just per sota a la classificació. Nosaltres comencem a recollir els estris demà, un divendres una mica atípic perquè aquesta celebració de Carnaval atura moltes competicions al cap de setmana. Això sí, la segona B no descansa, per tant, tindrem la roda de premsa tradicional dels divendres de Quico Ramírez. Escoltarem les paraules del tècnic de l'Ebro, Manolo González, i també les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Servidor ja s'ha de posar a pensar en el repte de demà. De la resta, el derbi de waterpolo femení entre Terrassa i Sabadell, la prèvia dels dos sèniors de l'OAR després de la doble derrota a casa, i també futbol sala femení de primera divisió amb el Femisport.
Hotel Suís.
Un minut clavat ara mateix per arribar a les 3 de la tarda. Anem tancant la barraca. Us enviem una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, també del Pau Ituri, servidor, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Recordeu que la informació torna a aquesta casa a partir de les 4 amb els butlletins horaris, a les 7 amb el Notícies Vespre, i demà s'hi torna a posar l'Adrián Arroyo amb el primer Hotel Suís del mes de març. Aquest programa, el del 28 de febrer, el podreu trobar a la carta a Ràdio Sabadell i també en les pròximes hores, en els pròxims minuts, a les xarxes socials d'aquí de l'emissora de Ràdio Sabadell. Una salutació, una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.